Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont ha enviat un missatge des de Bèlgica a tots els catalans. En un breu discurs de 2 minuts, el president català, destituït pel govern espanyol, fa una crida a participar en la manifestació de demà dissabte per reclamar democràcia i llibertat per als presos polítics. Des de Brussel·les, el president Puigdemont demana un clam unitari alt i clar per la llibertat i la democràcia, alhora que recorda i posa d'exemple les manifestacions dels 11 de setembre amb el seu caràcter pacífic i transversal. El president reclama enviar missatges clars i pacífics des de la unitat. Precisament d'unitat ha parlat també Puigdemont, en aquest cas avui en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. S'ha mostrat disposat a encapçalar una llista unitària en forma d'agrupació d'electors per deure moral, segons les seves paraules. Puigdemont ha dit que calen mesures excepcionals per protegir la democràcia i guanyar el 21 d'octubre. Carme Forcadell ha sortit avui de la presó, d'altra banda, després de pagar la fiança de 150.000 euros imposada pel jutge del Tribunal Suprem. Al migdia ha abandonat el centre penitenciari acompanyada per 2 persones. Després ha agraït el suport de molta gent després d'haver passat una nit entre reixes. I l'Ajuntament de Barcelona ha admès avui preocupació la que tenen els organitzadors del Mobile World Congress per la situació política. El consistori ha descartat que la cúpula del Congrés Mundial s'estigui plantejant canviar de seu a causa de la incertesa política. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat a la doctora Paula Calvo, etòloga. Ens acompanyaran la Carme Méndez
i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. El Sabies que coneixerem la importància que té l'aigua dolça. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez. Fem un repàs de diverses notícies. L'aniversari del primer ésser viu a l'espai. Ha fet 60 anys que la Laika es convertia en el primer ésser viu que iniciava un viatge a l'espai, que sabia que no tornaria. La Laika era una gossa petita que va ser recollida dels carrers de Moscou, perquè els científics van creure que, sent un animal abandonat, acostumat a lluitar diàriament per la supervivència, suportaria millor totes les proves per les quals hauria de passar abans de ser enviada a l'espai dins del satèl·lit rus Sputnik 2. Durant anys, el govern soviètic va fer creure a l'opinió pública que la Laika havia mort sense patiment després d'haver estat durant una setmana en òrbita. Realment va morir poques hores després del seu enlairament per asfíxia i per la calor. Abús de l'utilització d'antibiòtics en els animals de consum humà. L'Agència Europea de Medicaments informa que Espanya és el país de la Unió Europea que lidera la venda d'antibiòtics destinats a la indústria ramadera. El tractament massiu amb antibiòtics comporta una amenaça tant pels animals com per les persones, perquè el seu abús torna resistents als bacteris. Això té com a conseqüència una manca d'efectivitat per poder tractar infeccions i epidèmies. Experts estimen que en 30 anys aquests superbacteris resistents ocasionaran més morts que el càncer o que els accidents de trànsit. Segons l'Eurostat, la carn que es produeix a Espanya conté el triple d'antibiòtics que la d'Alemanya i quasi 10 vegades més que la produïda a Dinamarca. Hem de fer esment del declivi de les espècies d'ocells. Recentment s'ha celebrat el 23è Congrés Espanyol d'Ornitologia i ha posat de manifest que el nombre d'espècies d'ocells comuns en declivi s'ha triplicat en els últims 10 anys. Aus tan familiars com les oranetes, els pardals o els falciots pateixen des de fa anys un greu descens de les seves poblacions. Aquesta contínua reducció de les aus més properes és el resultat de l'impacte de determinades pràctiques agrícoles intensives, l'abandonament d'activitats agràries i ramaderes tradicionals, l'escalfament global, la destrucció d'hàbitats i llocs de nidificació i, en especial, els plaguicides. Altres causes que s'amaguen darrere d'aquests declivis poblacionals són l'impacte de la caça il·legal, l'ús prohibit de verí, les col·lisions i la seva mortalitat en línies elèctriques. Sobre això, els agents rurals han denunciat a la Terra Alta a una persona per haver caçat diferents espècies d'aus protegides. El denunciat va utilitzar un mètode prohibit per caçar aus en el qual els ocells queden atrapats quan intentaven menjar-se l'esquer posat a la trampa. I sobre el canvi climàtic, a la ciutat alemanya de Bonn s'està desenvolupant fins al 17 de novembre la 23a cimera de l'ONU sobre canvi climàtic amb l'evidència que el temps d'actuar s'està acabant. La cimera arrenca amb els greus i extrems fenòmens meteorològics després de la publicació de l'informe de l'Organització Mundial de la Meteorologia, on queda palès l'augment alarmant i sense precedents de la concentració de gasos d'efecte hivernacle. Ara caldrà decidir com es porten a la pràctica els compromisos acordats a París el 2015, especialment els que fan referència a les contribucions econòmiques. També és rellevant el buit que suposa a nivell polític i econòmic l'abandonament en el consens de París dels Estats Units. Us en mantindrem informats. I preneu nota, demà dissabte 11 de novembre, des de 9:15 fins a les 2 al migdia, se celebrarà a l'Ateneu Barcelonès, a Barcelona, la 9a edició de la Jornada Felina Europea. Es tracta d'una activitat divulgativa on es debatrà sobre el benestar dels gats, tant dins dels refugis i els centres d'acollida com a les colònies urbanes de gats. Experts en el comportament felí i veterinaris procedents de diferents països europeus compartiran els últims avenços científics amb gairebé 300 participants. Ho recordem, dissabte 11 de novembre, de 9:15 a 2 del migdia, a l'Ateneu Barcelonès. No us ho perdeu. Tot seguit tornarem a reproduir el missatge d'una figurada mare naturalesa que forma part de la campanya promoguda i editada per l'associació americana Conservation International, titulada La natura està parlant, doblada al castellà i que el volem fer coincidir amb la celebració de la 23a conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que s'està celebrant aquests dies a Bonn.
Algunos me llaman naturaleza, otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío. Yo soy naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què fem si ens trobem una tortuga marina surant?
A no ser que observem indicis clars de que està ferida o de que porta algun gin de pesca enganxat, un ham, un tros de xarxa, un fil de pescar, el que sigui, no hem de fer res. En cas de que la tortuga estigui ferida, sí que caldria posar-se en comunicació amb el 112, que és el telèfon d'emergències de Catalunya, i quedar-nos a prop de la tortuga fins que arribin els agents, perquè està clar que si donem la ubicació i el seu un medi mòbil, l'aigua, potser a l'arribar al servei la ubicació ja no seria la mateixa. Llavors, l'embarcació hauria de quedar-se a prop de la tortuga per anar controlant-la fins que arribin els agents del 112. Cal recordar que les tortugues marines són rèptils i que un dels comportaments naturals que presenten és el de quedar-se surant a la superfície, prenent el sol per escalfar-se. És a dir, si la trobem a superfície no significa que estigui malalta, sinó que potser està senzillament descansant o escalfant-se. La xarxa de rescat de fauna marina du a terme un seguiment dels cetacis i rèptils marins albirats a la nostra costa, pel que recomanem tenir sempre a mà a una de les seves fitxes d'albirament que podem trobar per internet a la pàgina de la Generalitat de la xarxa de rescat.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org.
Thank you.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui farem una immersió dins del jazz, però que sigui un jazz entenedor i sense complicacions. Això sí, els intèrprets de primera categoria. Escolteu el Paul Desmond amb dos talls gravats entre els anys 60 i 70 del segle passat. Aquesta era una de les seves darreres gravacions, doncs poc després, el 77, ja va morir. El Desmond és el saxo alt amb un so personalíssim que fou l'acompanyant sempre del Dave Brubeck i és un dels músics més destacats dins de l'estrellat jazzístic. Interpreta From the Hot Afternoon i To Say Goodbye.
La doctora Paula Calvo és antrosòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat al nostre programa en diverses ocasions, ens ha parlat del vincle i de les interaccions entre els animals de companyia i les persones, un tema del que dona molt per parlar. Per això avui l'hem tornat a convidar. També ens acompanyen a la tertúlia Manel Casas i la Carme Méndez. Benvinguts a tots i a totes.
Gràcies.
Aquí estem.
Doncs, Paula, començarem una mica per tu. Recordo l'última vegada que vam parlar bastant dels aspectes positius de les interaccions entre animals i persones. Podem fer un repàs així... Sí. Una mica...
Sí, sí. No... Bé, podríem parlar molta estona.
Amb la Paula podem parlar hores,
sí. Però parlant, resumint, sobretot el que veiem és que hi ha dos tipus de beneficis, el que són els beneficis psicosocials, per tant, està apoyant moltíssima gent, donant suport a moltíssima gent al fet d'interactuar amb un animal, i es veu descens de nivells d'angoixa, disminució de persones que tenen depressió, doncs dels símptomes de la depressió, fins i tot en altres tipus de trastorn mental també es veu que la convivència amb un animal de companyia, per exemple, pot ajudar. Això parlant ja de persones amb determinades característiques i malalties. Però és que també per aquells que, diguem, que tenim la sort d'estar en plena salut, suposadament, el que sí que ens ajuden és a superar moments d'estrès, a superar moments traumàtics, ens ajuden en el dia a dia a tenir, bé, diguem, una alegria que potser d'altres que no hi poden conviure no tenen. Vull dir que tot això són coses que van a favor, perquè al final el que sí que veiem és que quan hi ha, diguem, la base de tot això és que quan hi ha una interacció amb un animal i és una interacció positiva, que la persona desitja, doncs alliberem una sèrie de neurotransmissors, hormones i tal, que tot el que ens porten és a un estat emocional positiu. Uh-huh. I per l'altra banda, hi ha els beneficis fisiològics, que també venen de tot aquest alliberament i tota aquesta cadena metabòlica que té a veure amb quan entrem en contacte amb els animals, i els fisiològics estan parlant fins i tot de reducció de nivells de pressió arterial, reducció de colesterol, vull dir que beneficis van en molts, en aquestes dues bandes, i que podríem parlar-ne ja durant molta estona de molts tipus de beneficis.
Jo, permeteu-me que porti una cosa, és que l'altre dia vaig llegir un reportatge molt bonic sobre el benefici dels gats, i es centrava molt en els gats.
Sí.
Són fantàstics. Això que estàs parlant, per això ho podem estendre a qualsevol animal de companyia, entenc.
En principi és a qualsevol animal de companyia, però evidentment el que també interessa, i per això ho estudiem moltíssim, és els trets de personalitat de la persona que hi interactua. Llavors, depenent molt del perfil de persona que tinguis, sabrà aprofitar més o se'n beneficiarà més d'aquesta interacció.
Uh-huh. I potser de les característiques d'uns animals i d'unes altres.
I bé, el que de fet també es veu és que segons la personalitat i els trets de personalitat, aquella persona tendeix més a buscar un tipus d'animal o un altre amb el que interactua. I és perquè és amb el que se sent més a gust, per les seves pròpies característiques.
Uh-huh. Paula, a veure, seguint el fil d'això, o sigui que en l'àmbit de la teràpia física i psicològica, uh-huh, entre els animals i les persones, queda un ventall molt ampli que es té que explorar. O sigui, hi ha un començament. I quin és el país, en aquest cas, que bandera aquest tipus d'investigació, d'aplicació, sobretot?
Doncs, com sempre, són els països anglosaxons en general. Tenim a Gran Bretanya, Austràlia, que perquè Austràlia fa moltíssims estudis en aquest sentit, i Estats Units, que ja estan dedicant molts esforços.
Com els aplica? Perquè, per exemple, sabem que hi ha hospitals que recomanen la presència d'un postoperatori de l'animal. Explica'ns una miqueta.
Sí, de fet, el que trobem és, primer, que hi ha cada vegada més hospitals en aquests països anglosaxons on permeten la visita del teu propi animal de companyia a l'hospital. Això per començar. Aquí s'ha començat. Ja hi ha dos hospitals en tot l'estat espanyol que ho permeten. Ja,
però amb adults o amb nens?
Perquè aquí hem tingut... i amb nens. Ah. Sí, 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 sí.
No ho sabia, amb adults,
sí,
veus?
Hi ha un a Eivissa, nens, però... i un altre a Móstoles, crec que és. Llavors, la idea és Una és aquesta, que ja que et ve a visitar la teva família i tu consideres l'animal part de la teva família, i això et donarà un suport emocional, doncs que puguis entrar en contacte amb aquell animal que tu hi tens un vincle especial. Però, per altra banda, el que hi ha també és l'aplicació del que se'n diuen intervencions assistides amb animals. Que això vol dir animals especialitzats, perquè estan preparats per interactuar en espais concrets i delicats, com pot ser un hospital, que estan molt ben entrenats, que estan molt ben supervisats a nivell d'higiene, de salut i de més, i que llavors actuen doncs, anant als hospitals per visitar gent que està malalta i que necessita una mica d'alegria i alguna cosa que realment els doni suport emocional. I fins i tot s'ha vist que aquestes visites el que produeixen són reduccions en els nivells de dolor i d'angoixa de les persones hospitalitzades, això per una banda. D'altra banda, per fer tractaments específics, és a dir, és que tenim un grup de persones que estan internes en un centre psiquiàtric i que necessiten un tractament per millorar la comunicació, per millorar la motivació, i llavors es preparen programes concrets, fent exercicis concrets, normalment amb gossos o cavalls, és amb el que més es treballa. Però també hi ha casos de gats, per exemple, tenim un cas aquí mateix, a Torribera, a Santa Coloma de Gramenet, que és un parc de 33 hectàrees, i en aquest mateix parc està el centre d'atenció Emili Mira, que és d'atenció psiquiàtrica. Llavors, els interns que estan allà els han posat en un programa en el qual ells s'ocupen, es responsabilitzen, sota supervisió, sobretot de professionals, de les colònies de gats d'aquell parc. I han vist que realment aquestes persones se senten motivades per llevar-se, per cuidar dels animalons. Vull dir que
a Itàlia això fa anys que es fa això, residències de la tercera edat especialment, que s'encarreguen i cuiden de colònies de gats.
Doncs aquí també es va començar a fer, però sí que és veritat que els pioners van ser els Estats Units, com sempre, van seguir altres països anglosaxons, com és Austràlia i Gran Bretanya, i sí que és veritat que també els països germànics sembla que també tenen molta acceptació de la presència d'animals en entorns ja sigui de salut o d'educació, com Àustria, Alemanya, allà tenen molt d'interès també.
Benvinguda, Paula.
Hola, gràcies.
I ara, doctora Paula.
Sí, que la tenim que felicitar, Paula. Ho tenia present,
A través de les nostres trobades aquí s'han anat succeint coses tan agradables com aquesta.
Som acabar amb doctorat. Bueno, no sé si és agradable, però que s'hagi acabat.
Sí, això segur.
Agradable perquè avui potser estaré una mica sorprenent. Veig que estem parlant del benefici dels humans.
Sí.
Però aquest programa és de benefici dels animals.
Pels animals,
i la natura.
Sí.
Per tant, també tenim que parlar del benefici dels animals. Aleshores, no estem utilitzant excessivament els animals en benefici nostre, perquè estic segur, i lògicament, d'associacions que defensen a les persones amb tota la mena de possibilitats, n'hi ha moltíssimes. Però associacions que defensin els animals, malauradament, n'hi ha bastantes poques.
N'hi ha menys que de
persones. Sí, n'hi ha bastantes menys. Bastantes menys. Per tant, a veure, escolta, jo personalment en aquests moments estic interconnectant amb coloms.
I em sembla perfecte, i això ajuda.
I s'estableix, i veig que ells també disfruten.
Sí, és que
però coloms amb llibertat, absolutament res d'engapiats ni aquestes coses.
No, és la simple interacció amb un animal.
Després,
i
una altra cosa.
Disfruten
una altra cosa,
i també.
Una altra cosa, deixa'm acabar. Perquè hi ha una altra cosa que no trobo normal, en absolut. I és que aquí només es parla d'animals de companyia. I la intercomunicació amb un cavall,
sí,
o amb un bou, o fins i tot amb un senglar. L'altre dia estàvem intercomunicant, la Carmen i jo, amb un senglar a Collserola.
Ui, aquí en tenim,
Estàvem passejant per allí i se'ns va presentar. Sí. Estava absolutament domesticat. Volia relacionar-se amb nosaltres. Mm-hmm. Volia rebre la nostra escalfor, també.
I n'hi ha molts de casos, perquè com que cada vegada són més propers aquests animals, doncs, doncs n'hi ha molts que acaben acceptant l'ésser humà. Com
em reafirmo defensant els animals.
Bueno, en tot cas, jo crec que tindríem que distingir...
Ara ja comença.
No, jo crec que tindríem que distingir una miqueta el que és l'espontaneïtat de la relació amb una relació arreglada un que porta un programa i segueix un procés. Jo crec que el Manel, i jo també ho he pensat, Paula, en certs moments també em preocupa una mica si no podem abusar una miqueta
d'aquesta
disciplina que els hi podem imposar amb aquests animals i que no poden sortir-se d'aquell patró. Jo crec que tu, això, com ets una amant dels animals i defensora d'ells.
Això no ho dubta ningú.
Ara us explicaré en quin punt estem aquí. Justament en tot el que és l'àmbit d'interaccions assistides amb animals per fer teràpies i de més, un dels aspectes que més està preocupant i que fa que estudiem moltíssim és el benestar d'aquests animals. És, sí, està molt bé que ens beneficiem els humans, però què passa amb aquests gossos, aquests cavalls, aquests gats, aquests ocells que interactuen amb aquestes persones per afavorir-los en la seva salut? I això avui en dia és norma número 1. Els animals han d'estar bé, han de gaudir-ho també, i al final és un benefici per ells. Ara les meves dues gosses de teràpia estan retirades, espero aviat tenir-ne un de nova incorporació, adoptat, per suposat, però són gosses que la que em veuen posar-me alguna cosa, allò, l'estotx on porto els premis per jugar i per anar a treballar, que fèiem servir, elles ja estan alegres, perquè ho associen a vaig a interaccionar amb gent, vaig a passar-m'ho bé, vaig a realment...
Trencar la, també l'avorriment, perquè ells també s'avorreixen si estan massa quiets.
Si l'animal que participa en intervencions assistides amb animals està ben cuidat, està realment ben socialitzat i gaudeix de la interacció amb persones i tot el que es fa d'entrenament és en positiu, de fet, és un animal que va tot el dia amb aquella persona que és el seu guia, el seu tutor, i està més content que molts d'altres que passen 10 i 12 hores
sols,
a casa sols. Vull dir que tot això depèn de com es posin les normes en aquest sentit.
I la supervisió que es pugui fer, no?
Sí, sí,
perquè
sí.
No tothom que ofereix a vegades animals també potser respecta aquestes regles.
Clar, aquest és el problema.
Podríem parlar ara d'algunes empreses que utilitzen animals per anar pel metro o per altres això i que hi ha dubtes a vegades de que
del seu benestar, de com està el benestar. I aquí és on ens hem de posar, dir, és utilitarisme, no és utilitarisme. De fet, hem de pensar que tots els animals domèstics estan ja en un punt que viuen en simbiosi amb l'ésser humà. Però ha de ser aquesta simbiosi, benefici mutu. Quan una de les dues bandes surt perjudicada, aquí és on hem d'entrar a estudiar per què i poder-ho solucionar, i per això estem en aquest aspecte.
Ara també voldria introduir un altre tema, i és, ara parlem d'animals de companyia, perquè entrar un bou en una botiga no és normal.
Que ens deixin entrar un gos és difícil, també.
El tema és l'entrada d'animals domèstics en certs llocs d'això. Jo comprenc que en certs espais que té que haver una higiene, una sèrie de circumstàncies molt especials, no puguin entrar. Però és que pràcticament ara sembla que s'obre una mica, però és que hi ha hagut un tancament absolut. Ja sabem que un restaurant, si l'amo, el propietari, vol, doncs pot deixar entrar, i en una botiga també. Però és que és molt difícil de trobar això.
És difícil, però sí que, com que comercialment interessa, perquè interessa, cada vegada hi ha més botigues i establiments, sobretot de restauració, que tenen el cartell d'acceptem gossos, perquè saben que això al final porta un públic.
Saps quina és la primera que ho va... almenys de baixar el meu coneixement, que va posar un lletret benvinguts als animals?
No ho sabria
dir. A Barcelona,
al Passeig de Gràcia, Vinson.
Galeries Vinson, sí.
Galeries Vinson, que ara ha tancat.
Parlem de fa 30...
Potser per això ha tancat.
No, jo crec que són els canvis dels temps, que el consum va per una altra banda.
Era vanguardista i amb això també va ser.
De tota manera...
Va sortir a l'altra revista, van fer esment d'això, perquè va ser una cosa curiosíssima.
Pionera. No sé si sabíeu que fa 2 caps de setmana, sí, es va fer al museu...
Sí, una entrada.
L'entrada de poder entrar tu amb el teu gos.
Sí, vam donar la notícia.
Sí.
Doncs clar, la idea és aquesta, és, bé, al final tu pots, igual que pots anar acompanyat de qualsevol altre membre de la teva família, pots anar acompanyat del teu gos a veure obres d'art.
Escolta, i això, perdona, si vas a França mateix, entres amb un gos al costat... Hi ha un restaurant, porten des que un cossiolet amb aigua, perquè si l'animal ho vol...
De tota manera, jo aquí també tinc els meus comentaris a fer, perquè hi ha gent que se'ls endú a tot arreu, en el sentit de que, i realment, el teu gos està bé
no
allà,
és necessari,
o preferiria estar al sofà a casa.
Sí, no, no.
Perquè,
si
clar,
no tens
jo
altra
dies,
possibilitat...
Jo aquests dies he vist molts gossos en manifestacions.
Si estàs viatjant, i si estàs de vacances...
Sí.
No pots deixar el gos a casa teva.
Paula, esmenta allò de les manifestacions, que a vegades el soroll aquell...
Soroll,
pot ser contraproduent.
Bé, aglomeracions, pot estressar moltíssim. I que està molt bé que els vulguem portar tot arreu, però cada vegada hem de pensar una mica en... Sí, és veritat, jo vull que m'acompanyi, però allà on te'l porto, el meu gos estarà bé. Que això moltes vegades no hi pensava.
No, però el Manel feia una referència de França i és veritat, perquè a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció i per això hem anat moltes vegades amb els nostres gossos, hem viatjat sempre cap allà, quan aquí era molt difícil conviure amb un dia a dia, amb sortides. I a França, malgrat totes aquestes facilitats, no per això veies que hi hagués un excés de presència de gossos a tot arreu. Però sí que entraves en un restaurant, entres en un hotel o vas en lloc, també hi ha algunes limitacions, com poden ser els museus, però no era ni excessiva ni escassa, o sigui, normal. És com quan aquí a Barcelona es va anunciar, que ens va costar molt l'ala d'aconseguir-ho fa molts anys, i a totes les entitats, el transport públic, l'accés a transport públic, que molta gent es desgarrava les vestidures pensant que això seria el caos, i es viu amb perfecta normalitat el que hi ha altres països ho han fet.
Saps per què a Anglaterra pots entrar, a Londres, perdó, no dic Anglaterra, pots entrar amb el teu gos en un autobús?
El per què, no el sé. Sí que sé que es fa.
Et donaré una resposta molt britànica. Perquè no està prohibit.
Aquest és el punt. Clar.
Sí. De fet, tot el que no estigui prohibit és que està tolerat.
Es pot fer. Aquí, en canvi, no.
Bueno, és mentalitat dels inglesos.
Aquí necessiten...
Aquí, si no està regulat, llavors et fan fora. No, és que no està permès, dius, però tampoc està prohibit. Doncs, com que ni està permès ni està prohibit, fora.
Jo diria, apuntaria una mica, que a poc l'evolució és infrenable, no? I jo crec que a Espanya anem endarrerits en moltes qüestions, aquesta no serà menys, però que segur que s'anirà estenent.
De
tota manera, una de les coses que estem fent ara a la càtedra és fer una comparació amb altres països, i aviat, de moment no puc dir res, però aviat tindrem comparació del que es fa aquí, de la percepció que es té aquí, de la percepció que es té a França sobre els animals i de la percepció que es té a Itàlia, tant gossos com gats. I ens sorprendrem que no som tan diferents.
No, i especialment tenim que dir que Catalunya sempre ha anat, és capdavantera.
Sí, però quan mires Espanya completa, però... i França completa, perquè clar, una cosa és per París, i una altra anar a la França
diferent,
profunda.
Vull dir que però al final... sí que és cert que a vegades l'abandonament, si tu no dones facilitats a l'hora de viatjar, per exemple, que tu puguis anar acompanyat del teu gos i el puguis integrar en un càmping, en un hotel, sempre amb molta cura, però que això és un inconvenient, un handicap que pot acabar perjudicant a l'animal. Per tant, si tenim països com França que et donaven facilitats, doncs és evident que segurament per aquesta qüestió, per aquest motiu, seran menys els gossos perjudicats.
De tota manera, jo crec que si algú és capaç d'abandonar un animal només per perquè
molt malament,
per anar de vacances, és que aquest algú no ha de ser responsable.
Bueno, doncs mirem-ho a la...
Això és criminal.
Doncs mirem-ho a la inversa. Adopció o tindre un gos. Sí. És un hàndicap si saps que a la teva vida es veurà molt limitada perquè no podràs fer absolutament res amb l'animal perquè aquell país t'ho està impedint. O sigui que no és, no
sí,
és benvingut, és
veritat, és
malvingut.
Com més facilitats es posen, i una de, per això s'insisteix tant en com afavoreix en tenir animals al nostre entorn, perquè la societat i, finalment, els governs, les administracions, posin facilitats, més espais als parcs, pels gossos, i tot el que sigui facilitar que la gent en pugui tenir, perquè finalment suposa menys despesa en temes de seguretat social, perquè la gent que té animals de companyia va menys al metge. Menys despesa en temes d'actuacions socials, perquè els veïns que tenen animals de companyia són molt més col·laboradors entre ells. Vull dir que al final és un benefici social per tothom, els que tenen i els que no en tenen.
No obstant això, hi ha un problema que aquí encara jo crec que estem molt lluny, però també crec que, clar, no podrà ser al final una persona, un gos o un gat, perquè sobretot es podria col·lapsar una ciutat. No ha arribat, però potser, com cada vegada la nostra tendència és acollir més els animals a casa nostra, potser arribarà un dia que el plantejament, que benvingut fos, no?, que fos aquest el problema, de dir, home, es tindrà que posar també un límit, no?
Bé, és que el límit ha d'estar en el fet del control de la reproducció dels animals.
És el que anava a dir jo.
No, però aquí, jo no ho deia des del factor de la reproducció, sinó de la capacitat de la gent per tindre, per necessitat, per amor o per solidaritat, un animal, però clar, en una ciutat suposo que hi tindrà que haver un...
Bé,
quan... Hi ha gent que ja es queixa a vegades de que diu que veu masses gossos al parc...
I quines conseqüències té que hi hagi masses gossos?
No, si jo faig ara una mica de tocat del diable, però ja sabeu que jo estic
amb aquesta gent els hem de dir, vale, i què et suposa que en lloc de veure'n 10, en vegis 15?
Les persones que tenen fòbia la tenen igual per un que per 10. Ja
per això, llavors aquesta persona haurà d'evitar
els parcs. Però tenim que ser tolerants tots, tenim que conviure.
Però llavors aquesta persona, primer, té un problema, que l'hauria de... És com el que té fòbia, jo què sé, a l'aigua. O
als ocells, les plomes,
al
volant.
O als espais tancats, o el que sí, s'ho ha de tractar. Perquè el que no pots fer és que desaparegui això del teu entorn. Vull dir, és així. O la gent que té agorafòbia i que, bueno, no pot estar amb molta gent. Bé, i si et toca anar a treballar un espai on hi ha gent, és que no et queda un altre. Per tant, el que instem és a que s'ho mirin, perquè els animals han de formar part de la societat.
Bé, doncs fins aquí ha arribat a l'espai de la tertúlia. Quedem això. La conclusió seria buscar el benefici mutu de la persona i l'animal. Jo em quedaria amb aquest...
Com sempre, ara és quan començàvem a escalfar motors. Sí.
Una altra vegada, Paula, hauràs d'acompanyar-nos.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb un jazz suau dels anys 60 i 70 del segle passat, a on l'electrònica ja hi havia arribat amb alguns instruments. Escoltem el pianista George Shearing, que era invident, amb el seu trio, interpretant No Moon at All. Pràcticament totes les seves gravacions han estat de petit conjunt i sempre de gran qualitat. I per acabar, el Volker Kreigel, un guitarrista alemany, també desaparegut, poc conegut però interessant, amb aquest tall que és 40 Colors. A la propera, si Déu vol.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que tan sols un 2,5% del volum total de l'aigua del planeta és aigua dolça i que només un 0,3% de les reserves mundials d'aigua provenen dels rius i llacs? El 97,5% restant és l'aigua salada que configura els mars i els oceans. L'aigua dolça prové de l'atmosfera terrestre que, en forma de boira, pluja i neu, queda dipositada en els glacials i es va distribuint en les llacunes, llacs, rius o aqüífers, entre d'altres. Es renova de forma natural i variable, però limitada, seguint el procés de vaporització, reconvertida en núvols i retornant a la superfície terrestre mitjançant les diverses precipitacions. L'aigua dolça és un recurs vital per la supervivència i el manteniment dels ecosistemes i els organismes vius. Una gran part d'animals i plantes viuen i prosperen al voltant dels ecosistemes d'aigua dolça, donada la gran quantitat de nutrients i minerals que produeixen. La capa de gel de l'Antàrtida constitueix el reservori del 61% de la totalitat de l'aigua dolça de la Terra, però l'escalfament del planeta està desgelant de forma accelerada els glacials, provocant que aquesta aigua es perdi al mesclar-se amb l'aigua salada dels oceans. A l'actualitat, milions d'habitants del planeta pateixen de forma severa les conseqüències de la sequera i la manca d'aquest recurs natural. Estudis recents, duts a terme per especialistes i organismes internacionals, preveuen que al voltant del 2025, més de 2/3 de la humanitat podrien patir mancança d'aigua. A l'hora d'obrir l'aixeta, hem de tenir present que l'aigua dolça i potable és un bé que hem d'estalviar i recordar que el consum abusiu, juntament amb l'escalfament del planeta i els contaminants, estan reduint la seva disponibilitat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.